Esport.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat. Esport.
Hola, família, què tal? Molt bona tarda, benvinguts a Esports Cope. Us acompanyem des d'ara i fins les 4 de la tarda amb la informació esportiva de la jornada a casa nostra. En el dia després de que el Barça tirés per la borda la possibilitat de reenganxar-se a la lluita pel títol de Lliga. Tenia l'opció de guanyar ahir i guanyant-li dimecres a l'Elx en partit pendent de posar-se a 3 punts de l'Atlètic de Madrid, però no van ser capaços ni de guanyar-li el Cádiz al Camp Nou. Un Cádiz que venia de perdre els 4 darrers partits encaixant 15 gols en aquests últims 4 partits. Koeman va voler donar l'oportunitat als mateixos que van caure davant del PSG per mirar de treure's l'espina, però res. Un penal absurd de l'Englet als darrers instants de partit va fer que volessin 2 punts vitals del Camp Nou. Una nova decepció i una nova desil·lusió pels culers. Ara l'equip se situa a 8 punts de l'Atlètic de Madrid i a 5 del Real Madrid, que tampoc va jugar bé, però va guanyar. El Madrid amb un partit més. Dimecres, repeteixo, el Barça recupera el partit que té pendent contra l'Elx, partit que també es disputarà al Camp Nou. Avui es tanca la jornada primera amb un Osasuna-Sevilla. Si guanya el Sevilla, adelantarà el Barça la classificació i l'enviarà a la quarta plaça. A segona, el cap de setmana ens deixa la victòria de l'Espanyol sobre el Sabadell per 1-0 en un partit discret de l'Espanyol, que manté la segona plaça a 2 punts del Mallorca i 3 per sobre de l'Almeria. El Sabadell, tot i perdre, es manté fora del descens, mentre que el Girona va patir, però es va acabar imposant el CUE Castelló per 2-1. El Girona està ara a 4 punts de la zona de promoció d'ascens. En bàsquet, la notícia del cap de setmana, com ve informant al detall l'Albert Díez des de dissabte al migdia, és el retorn de Pau Gasol al Barça, notícia que està pendent de confirmació oficial per part del jugador. La incorporació, però, no serà imminent. Després, l'Albert ens amplia. També s'ha parlat molt del que li va passar a la saltadora de longitud Maria Vicente als campionats d'Espanya d'atletisme. Va fer un primer salt que li podria haver donat el títol, però inexplicablement els jutges li van borrar la petjada abans de mesurar-la. Va acabar tercera. I l'altre gran nom propi del cap de setmana és Novak Djokovic, vencedor de l'Obert d'Austràlia de tennis, derrotant a Medvedev a la final en 3 sets. Gran slam número 18 pel serbi, que es situa a 2 de Nadal i Federer. Avui comentarem la jugada, el debat d'Esports Cope, com cada dilluns, amb el Minguella i el Poli Rincón, i les enquestes del dia, que us formulem, com sempre, via Twitter. En clau Barça, la pregunta és: què us cabreja més, la derrota amb el PSG o l'empat amb el Cádiz? La derrota amb el PSG, 30%, l'empat amb el Cádiz, 70%, immensa majoria. En clau espanyol, us preguntem qui va ser més determinant dissabte. Aposteu per RDT al 68%, per Diego López al 32%. El Marc Pairés està al control de so, la Sílvia Ortiz i el Víctor Navarro a la producció. Us parla Joan Batllori, passant 9 minuts de les 3 de la tarda. Estem en marxa, la pilota ja roda Esports Cope. ¿Te ha llegado el seguro y no llegas? Pues tranquilo, en Verti quieren ayudarte. Por eso te dan un 40% de descuento en el seguro de tu coche y además puedes fraccionar el pago como quieras. Si necesitas ayuda, no lo dudes. Entra en Verti.es, tu aseguradora digital.
En Movistar Prosegur Alarma somos expertos en seguridad y tecnología. Por eso te traemos una alarma con protección inmediata dentro y fuera del hogar. Y porque nos preocupamos por ti, somos los únicos que te lo ofrecemos sin permanencia. Pruébala sin compromiso llamando al 900-200-330.
Solo hasta el miércoles, financiación 0-0 para clientes con tarjeta El Corte Inglés.
Hasta 12 meses en electrónica, electrodomésticos, hogar, deportes y mucho más.
Utiliza el servicio Carta de Compra para recoger y financiar todo de una vez.
El Corte Inglés, tu compra más fácil en tienda, web y app.
Hasta el 24 de febrero, financiación ofrecida por Financiera El Corte Inglés y sujeta a su aprobación. Consulta condiciones y exclusiones en elcorteinglés.es.
¡Tiempo de juego! ¿El de la cadena? ¡Cope!
Camino del minuto 2 de juego de esta primera parte. En efecto, Paco, ha comenzado el partido. Eligió campo el Cádiz, que está jugando a nuestra izquierda. Ha recuperado De Jong, que la deja para Bossi. Vamos a ver si hay velocidad en Bossi. ¡Qué bueno! Pase interior para Leo, 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 Leo. ¡Córner!
Y Alejandro.
Penalti a favor del Barça.
A Pedri.
Penalti a Pedri a favor del Barça. Por ahí andaban Iza y Salvi, cayó Pedri dentro del área y ha señalado sin dudar rápidamente el penalti Martínez Munuera. Va a tratar de marcar Leo en el minuto 31 de juego, bajo los palos de Naranja. Ledesma, tirará Leo, empate a cero en el marcador, tiempo de juego COPE, Leo. Suavito, a la derecha de la portería de Ledesma. Está jugando Frenkie de Jong. Gol anulado. Gol anulado por fuera de juego. Final de la primera parte. Barça 1, Leo Messi de penalti, Cádiz 0, Elena abajo. Sí, va a comenzar la segunda parte, cuando lo diga el árbitro. Vamos a ver, Negredo, ya, comenzó la segunda parte. Leo, perdona, la deja para Busi, balón interior de nuevo para Leo. Ha llegado Griezmann, ha salvado Ledesma. Cuando con Mingueza, ahí está el hondureño, centrando, saca el inglés. Penalti del inglés. Madre. Dicen que ha hecho falta, que no dio el balón, que dio al jugador. Bajo los palos está Ter Stegen. A tirar Alex. Ahí está. Tira Alex. Gol, 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 gol. Se tiró a la izquierda, balón por la derecha de la portería del Barça. Marca Alex, marca el Cádiz, minuto 43, segunda parte. Barça 1, Cádiz 1, el Barça final. Un punto de oro para el Cádiz. Solo un punto para el Barça, para tratar de alcanzar al Real Madrid, un punto solo.
Doncs aquesta és la pel·lícula d'aquest Barça 1, Cádiz 1, al tiempo de juego de la Copie, el Barça que desaprofita la derrota de l'Atlètic de Madrid, 0-2 davant del Llevant, i que combinada amb la victòria del Real Madrid, 0-1 a Valladolid, deixa la cosa de la següent manera. Atlètic de Madrid 55 punts, Real Madrid 52, Barça 47, Sevilla 45, el Real Madrid té un partit més, i el Sevilla, com us deia, juga aquesta nit a Pamplona. Si el Sevilla guanya, es situa tercer. Culers estan molt emprenyats i amb raó. Tothom esperava ahir una reacció després de la derrota davant del PSG i sobretot després de l'ensopegada de l'Atlètic de Madrid, que et donava una vida extra a la Lliga. Tothom esperava un Barça ferit en l'orgull, un Barça amb ganes de revoltar-se. Veus, a més, que Koeman opta per donar l'oportunitat als mateixos que van caure contra el PSG i penses, és una bona decisió, segur que sortiran a menjar-se la gespa, a demostrar, però no. Aquest equip l'única cosa que fa una vegada i una altra, és desil·lusionar els seus aficionats, que s'il·lusionen amb poc, amb una remuntadeta contra el Granada, amb una golejada amb l'Alavés, amb una ensopegada de l'Atlètic de Madrid. Els culers últimament s'il·lusionen amb poc, però després arriba l'equip per tornar a desil·lusionar. Crec que l'empat d'ahir ha emprenyat molt més a la gent, l'enquesta parla per si sola, que la derrota contra el PSG, perquè la gent ja veu que aquest Barça no estarà mateix per competir de tu a tu amb els grans d'Europa, però contra el Cádiz, si el de dimarts va ser humiliant, el que va passar ahir va ser indignant. Recuperem alguns documents postpartit. Ronald Koeman, decebut.
Claro que estoy muy, muy decepcionado. Puede ser más todavía que último martes, porque llevamos un buen trayectoria en el campeonato. Tenemos un partido en casa donde se puede cortar distancia a los que van arriba. Entonces, sí, en un partido que tampoco hemos encontrado muchos problemas. Es un partido de este equipo que tiene que ganar por su calidad y no hemos hecho.
Jordi Alba, assumint la responsabilitat.
És culpa nostra. Molt fotuts. Un partit que teníem dominat i bueno, ells sabíem que es tancaven molt i buscaven una contra, una jugada aïllada i així ha passat i bueno, una llàstima i res, els culpables són nosaltres.
I Gerard Piqué, dolgut.
Duele muchísimo porque después de de la derrota del Atlético de Madrid, pues nos da una oportunidad para meternos ahí, y creo que se ha hecho un partido en el cual ellos te ponen en complicaciones, pues se cierran mucho atrás, pero hemos generado bastante. Es más, hemos tenido un par de goles anulados y varias ocasiones. Ellos creo que no han tenido una clara en la primera parte, nada más. Y bueno, y una jugada así, pues un penalti de 90, perder dos puntos, pues es difícil de asimilar. Viniendo de donde venimos, era muy importante hoy sumar los tres puntos y al menos meternos un poco más cerca ahí de la cabeza.
Saludo al Manuel Oliveros. ¿Qué tal, Oli? Bona tarda.
Bona tarda. Què tal, Joan? Molt bé.
Una decepció més.
Sí. Sí, una decepció més. I semblava que davant de la Granada, del Betis, que va remuntar també, doncs donava la impressió que estava molt ben engreixat l'equip, que jugava molt bé, que físicament estava molt bé, que tenia mentalment també molta força. I després del que va passar darrerament l'altre dia davant del Paris Saint-Germain, semblava que Ronald Koeman, quan posava els millors, els que van jugar l'altre dia com a titulars, era precisament per aviam si es recuperava mentalment i físicament i psíquicament també tot l'equip. L'11 titular no va ser així, va jugar caminant, una tarda molt trista. Un partit que juga a partir de les 2 de la tarda davant del Cádiz i a més sense públic, doncs donava la impressió que podia ser doncs una revifada per part del Barça, perquè a més el Cádiz venia d'encaixar 15 gols en 4 partits. Sí. 4 gols, 4 gols, 4 gols, 3 gols. Sí, sí. Doncs bé, el Barça només marca un i a més de penal. I va bé, suposo que des de casa de qualsevol dels culers, una muca durada virtual.
Sí, clar, sí. Detectes que la gent, que els culers estan molt, molt emprenyats. Tenim també l'Helena Condis. Helena, hola, bona tarda.
Hola, Joan, bona tarda.
Bé, una decepció més protagonitzada pels futbolistes del Barça que després del partit o immediatament després del partit van deixar un parell o tres de pinzellades bastant significatives, no?, a nivell gestual.
Sí, sobretot em fixo en tres actituds, en la de Ronald Koeman, que ja saps que habitualment perdi o guanyi, es queda a la gespa esperant els seus jugadors, per donar-los la mà, per animar-los, per felicitar-los si és necessari, i ahir no va tenir cap gest amb ningú, se'n va anar directament al vestidor. Ell mateix va dir que estava molt més decepcionat que el dimarts, va posar el mateix 11 perquè reaccionessin i els futbolistes no van donar la cara, no van aprofitar ni abans per l'Atlético de Madrid per reenganxar-se en Lliga. Un altre, Leo Messi, va marcar el gol del penal, però també se'n va anar directe filant al vestidor sense parlar amb ningú. Ningú dels seus companys, ningú del club, ningú de l'estaf es va atrevir a dir-li ni una paraula al crac argentí. I tercer, que és l'antagonista del partit, Clément Lenglet, tercer penal que comet infantil al central francès. El van veure molt tocat al final del partit i després unes imatges d'un aficionat ens ensenyen com Lenglet sortia del Camp Nou conduint el seu cotxe plorant afectat perquè el seu penal va propiciar el gol de l'empat del Cádiz. Bé, a la plantilla hi ha decepció, evidentment estan tocats per aquestes dues ensopades en una setmana, però ara ja han de pensar en el proper partit, que és aquest dimecres contra l'Elx a les 7 de la tarda al Camp Nou.
Doncs sí, Koeman emprenyat, Messi decebut i l'Englet ensorrat. I dimecres, efectivament, a l'Elx, a la Lliga, un altre partit de Lliga que el Barça recupera. Condis, alguna cosa més?
Doncs que s'han d'aixecar els ànims, però sembla difícil. Koeman no forçarà la reparició d'Araujo, que ja està encara la recta final, però no l'apretarà perquè ara en el que pensa és en el dia 3 de març, a veure si pot remuntar en Copa del Rei al Sevilla, tot i que està complicat amb el 2-0 d'anar al Pizjuán, i després ja hi ha un partit de Lliga, però bé, el dia 10 de març a la Champions, després de l'1-4 al Parc dels Prínceps, amb nou president. El president del Barça ja s'haurà a París.
Helena, gràcies, que vagi molt bé.
Adéu, bona tarda.
Bona tarda. Víctor Navarro, hola.
Molt bona, Joan.
És evident que la d'ahir és una gran oportunitat perduda, però no sabem si serà l'última, perquè el calendari ens depara enfrontaments interessants les properes setmanes.
Sí, aquest mateix dimecres ja el Barça recupera la primera jornada de Lliga i rep l'Elche a les 7 de la tarda. El mateix dia, però a les 9 de la nit, a jugar a la Champions. El Madrid visita l'Atalanta i abans, aquest dimarts, els del Xolo reben el Chelsea en dos corresponents a l'anada dels vuitens que ja va jugar el Barça. El cap de setmana viurem una jornada molt intensa intensa, perquè l'Atlético de Madrid viatja a Villarreal, la Real Societat visita Valdebebas i Barça i Sevilla s'enfronten al Sánchez-Pizjuán, un partit que es repetirà però al Camp Nou, dimecres vinent, dimecres 3 de març, en la tornada de les semifinals de la Copa del Rei, recordem amb el 2-0 favorable a l'anada pels de Julen. Anem ja el diumenge 7 de març, partit clau, derbi madrileny al Wanda Metropolitano a 4:45 de la tarda. Recordem que ara mateix els separen 3 punts amb un partit menys dels colchoneros, que recuperen aquella mateixa setmana, dimecres 10 de març, l'Atlético rep a l'Atlético de Marcelino, que correspon a la jornada 18. Aquell dia també es viurà ni més ni menys que la tornada dels vuitens de la Champions a París contra el PSG, PSG-Barça, i per la seva part el Sevilla jugarà el dia abans contra el Dortmund. Continuaran les jornades i ens trobem ja amb el dimarts 16 de març, quan el Madrid rebrà l'Atalanta i el dia següent l'Atlético jugarà a Londres contra el Chelsea i tancaran els vuitens de la Champions. Els partits importants que vindran després tenim el 21 de març un Real Societat Barça, el 4 d'abril un Sevilla Atlético, l'11 d'abril el clàssic al Santiago Bernabéu, el 2 de maig el Barça visita el València i a la següent jornada partits claus, Atlético de Madrid, Barça i Real Madrid, Sevilla, que serà la jornada 35 cap al 9 de maig, perquè us orienteu, dates que encara no estan fixades.
Queda molt, això encara pot donar alguna volta més, però és evident que l'oportunitat d'ahir és una oportunitat perduda de les grosses. Com la plantilla és la que és i no il·lusiona gaire, Víctor, a la campanya es parla de noms de futur, de possibles fitxatges, ho ha fet el candidat Freixa.
Sí, avui han fet un debat econòmic a l'antiga fàbrica de l'Estrella d'Amon i eren els candidats Toni Freixa, Víctor Font, i per part de la candidatura de Joan Laporta estava Jaume Giró, el responsable econòmic d'Estimem el Barça. Ha parlat Toni Freixa, ha dit que tenen un acord, un principi d'acord amb una empresa, un inversor que aportaria 250 milions d'euros i amb aquest diners i algunes operacions més podrien fer factible tres fitxatges que ja té en ment.
Como ya hemos dicho nosotros, que esa intención que hay por parte de un inversor nos va a permitir que la temporada 21-22 tengamos dos cracks en posición de ataque y uno en posición defensiva, que también tenemos trabajado en el mercado. Por lo tanto, aquí vamos no solo a solucionar una cuestión económica, como he contado, sino sobre todo a solucionar una cuestión deportiva de donde deriva precisamente la situación económica.
I Jaume Giró ha explicat que de moment el de Montjuïc, que deien mentre es feia l'esperar Barça de jugar a Montjuïc 2 anys, això ho portaran a referèndum amb els socis. Per cert, el primer debat a 3 serà aquest diumenge al Congrés Mundial de Penyes, entre els 3 candidats, i Víctor Font ha, un altre cop, ha tornat a dir que Leo Messi s'ha de quedar, l'han de retenir, i també que s'ha de tornar a fer una rebaixa salarial al primer equip del Futbol Club Barcelona.
Gràcies, Víctor.
Gràcies.
Fem una pausa i assentem el Barça al divan.
Esports.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Esto es muy fácil. ¿Que con el año que hemos tenido me subes el precio de mis seguros? Pues yo me voy a la Mutua.
Vente a la Mutua y en menos de 6 minutos te bajamos el precio de cualquiera de tus seguros, sea cual sea. Llama al 900-555-555. 900-555-555.
Esto es muy fácil. Esto es la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
Bueno, ahora cuando termine esta videollamada voy a mirar lo de la alarma. Porque ahora que casi todo el trabajo lo hago desde casa y tengo aquí todo el equipo, discos duros, datos de clientes y demás, yo creo que es buena idea ponérmela.
Confía en Securitas Direct. Ante un intento de robo o de ocupación, podemos verificar la intrusión y avisar a la policía en segundos. Securitas Direct. Expertos en seguridad. Llámanos al 900-666-777 o calcula online en securitasdirect.es.
3:24, com us deia, toca assentar el Barça al divan amb el tècnic d'handbol i coach Xesco Espar. Hola, Xesco, bona tarda.
Hola, bona tarda.
Bona tarda, que després de la derrota contra el PSG esperàvem ahir un Barça, o jo com a mínim esperava un Barça reaccionari, per dir-ho així, amb ganes de menjar-se la gespa, i ens vam trobar amb tot el contrari.
Sí, noi, a mi em sorprèn molt aquesta manca d'ambició en els jugadors. Jo crec que falta una mica d'encendre l'espurna, però va sobtar molt, perquè vaig veure el partit i l'equip va estar com molt conformista, no?, amb la situació.
Sí, semblava que el Barça portés 8 punts d'avantatge a la classificació, a la Lliga. D'entrada, preguntar-te si creus que va ser una bona decisió de Koeman apostar pel mateix equip titular que pocs dies abans havia perdut contra el PSG.
Mira, aquestes coses només es pot saber si estàs en les sessions d'entrenament, saps? És complicat, perquè l'entrenador sempre fa allò que creu que va millor per l'equip. Llavors, a mi d'entrada les alineacions em semblen bé, perquè també suposo que els volia donar una opció com de redempció, potser, no? I en aquest sentit, depèn del que haguessin parlat ells, jo al principi no diria res especialment d'això.
Com en què ha de fer ara de portes endins? Missatge dur ha d'ensenyar clarament als futbolistes que està emprenyat? Per exemple, Koeman, abans ho comentàvem amb l'Helena, normalment quan acaben els partits es queda a la gespa i saluda els futbolistes. Ahir va acabar el partit i se'n va anar ràpidament cap als vestidors. Ha de fer un missatge dur o amb el pas de les hores ha d'intentar reconduir la situació en bones maneres o un missatge més tou?
Mira, jo soc partidari de dir la veritat sempre, i escolta bé, de dir-la quan acaba el partit, no després. És a dir, jo sempre havia parlat amb els jugadors quan acabava el partit, perquè si no el jugador se'n va cap a casa, parla amb el seu entorn el justifica i canviar la versió que té el jugador 24 hores després és molt difícil, perquè està intoxicada per tot l'entorn del jugador. Per tant, jo crec que quan acaba el partit, encara que estiguis calent com a entrenador, t'has de refredar, per això ets professional, i has de donar la teva versió de del que ha passat en a l'equip i ser molt directe i molt franc. I en aquest cas ha de ser com amb ell li surti. Però jo crec que és un moment per posar els punts sobre les is.
Xesco, la resta dels jugadors de la plantilla, quan veuen que davant del Paris Saint-Germain perden 1-4 i després davant del Cádiz juguen els mateixos, és una desmotivació o s'ha d'entendre?
Mira, jo crec que el jugador que no juga ha de reclamar que vol jugar a l'entrenament. I si a l'entrenament li demostra a l'entrenador que està millor que un altre, no dubtis que el posarà. El que no és un jugador que no juga és queixar-se i desmotivar-se perquè no juga. Ell ha d'aportar, com si diguéssim, a l'entrenament. I ha de pujar el nivell de l'entrenament. I aquest punt és el que el farà tornar a jugar. També és veritat que els canvis que van sortir no van millorar gens l'equip. O sigui, vull dir que...
La plantilla és la que és, vull dir, tampoc hi ha...
Sí, a vegades l'entrenador se la juga amb 3 o 4 que no són els habituals, i clar, a nosaltres, amb el Mauro, almenys quan ens passava, els 3 o 4 que sortien, mare meva, sortien amb el ganivet a la boca. Però és que a vegades surten els 3 o 4 nous i no veus que hi hagi un canvi de dir... jo vull estar aquí al davant, no? No, una mica és el mateix.
Escolta, abans deies s'ha d'encendre l'espurna.
Sí.
Alguna idea? Perquè, clar, més espurna sí. O més al·licient que l'altre dia, que veus que l'Atlètic de Madrid falla, que comença a fallar en els últims partits i que tu tens una oportunitat d'or per entrar a la Lliga i no l'aprofites, com es fa saltar l'espurna?
Mira, es fa saltar prenent-te... és a dir, no has d'esperar el dia del partit a fer saltar l'espurna. O sigui, tots els jugadors volen guanyar el dia del partit. El problema és quina preparació han portat fins aquell moment. Llavors, per mi la clau sempre està, és que jo soc molt entrenador, la clau està en fer ressaltar l'entrenament, en dir-los, senyors, el diumenge jugarem bé, però jugarem bé perquè farem 4 entrenaments de lo millor de l'any. I l'espurna ha de saltar l'entrenament. I quan l'espurna salta l'entrenament, el jugador va al partit amb confiança. Però si aquesta espurna no està a l'entrenament, el jugador no està preparat per una frustració o per un mal propòsit en el partit, per gestionar segons què. No? Llavors jo sempre soc partidari de parlar-ho i monitoritzar molt a curt en la intensitat de l'entrenament. És a dir, que el jugador demostri que el diumenge canviarà perquè ho demostra l'entrenament.
I potser donar 2 dies de descans no és prudent després del partit davant del Paris Saint-Germain.
Després del partit del París, donar 2 dies, a mi em va sobtar molt, perquè el dia següent serà, sobretot després de perdre 4-1. És a dir, que un jugador estigui marxant del país 2 hores després de perdre 4-1, per mi és pràcticament inconcebible. Ho sento, però has d'estar amb els teus companys preocupat perquè t'acaben d'eliminar de la Champions.
I quan un jugador com el Gerard Piqué, que porta menys de 2 mesos, o sigui, menys de 3 mesos lesionat, vol jugar, què li dius?
Jo li diria que ha de tornar a jugar quan estigui preparat. Perquè què passa si surt i no està preparat? Que al final, per molta voluntat que pugui, està perjudicant a l'equip. Llavors, sí que és veritat que per mi el Piqué és aquest líder físic que jo reclamo. Jo crec que al camp sempre hi ha un líder físic, un líder d'esperit, un líder tàctic i un líder golejador, no? Un líder de finalització, no? I ningú estava agafant aquest rol i el Piqué, ell el vol jugar i el juga, no? Però jo crec que ha d'estar segur que està en un bon moment de forma.
La imatge que va donar Leo Messi davant del Paris Saint-Germain, precisament quan es parla molt de la possible sortida i tal, i les portades a França...
No ho sé. Jo crec que el Leo està una mica cansat de no guanyar, jo ho he dit moltes vegades, no? I quan veu que l'equip no acompanya, ell mateix es va baixant. Jo crec que ell va començar buscant i lluitant, però després potser li falta una mica més d'acompanyament. Jo crec que l'equip ha de tornar a jugar bé. O sigui, diguéssim, què s'ha de fer ara? Concentrar-nos en jugar bé. Perquè si tu jugues bé, si tu vas de pel partit i perds, mala llet. O sigui, el proper partit estaré preparat, no? Però quan perds, i no perds perquè has jugat, no perds jugant bé, no perds per aquesta situació, sinó perds perquè no hi ha intensitat, no hi ha anar a buscar la pilota, és quan et quedes frustrat.
Sí, sí. A veure dimecres. Xesco, gràcies, com sempre. Una abraçada forta, que vagi molt bé.
Igualment, una abraçada per tots.
De pequeña no sabía que el mundo cambiaría tanto, que viviría en la era de las nuevas tecnologías, que enviaría un mensaje en una décima de segundo y que un diagnóstico médico tardaría tan poco. En Creu Blanca disponemos de la mejor tecnología del mercado para que nada tarde en llegar. Llámanos al 93 412 1212. Creu Blanca, ahora es el momento.
Obrim debat a Esportscope amb l'Oliveros, amb el Minguella. Hola, Minguella.
Hola, què tal? Estic aquí per la temperatura.
La temperatura?
Sí, amb el Pito Abril, el Canut, el PTB. A veure, com estic la temperatura? 36.3, et sembla bé o no?
Correcte, no? Perfecte, no?
Qué bueno.
Bueno, hombre, que hay que controlarse a la entrada y a la salida, tú.
Ah, claro, eso te iba a preguntar, porque ya estás saliendo, ¿no?
Claro, claro.
¿Y la temperatura de entrada cuál era? Más o menos.
La misma, 36.3. No,
la misma,
como,
bueno.
Como una piedra. Como
sí,
una
sí.
Piedra.
¿Y la temperatura del Barça, com està?
Ha baixat a 22.
Ha baixat a 22. No, està mort, no? Està mort.
No, home, no. Què diu?
No.
Ara amb el nou president començarà a xutar i fer gols i veuràs tu com canvia això.
Que gran.
Està emprenyada la gent, Minguell, amb allò d'ahir. Està emprenyada, eh?
Bueno, jo crec que almenys que es pot fer, emprenyar-se, tu, perquè si tens un equip que val el que val, que et costa el que costa, i que baixa els braços abans de començar, m'entens? Vull dir, clar, almenys que et demanaràs que corrin, que lluitin i tal, però les deficiències fa que la gent tremoli. La gent, vull dir, els jugadors. Els jugadors no saben que no hi ha un tio que faci un gol, salvo Leo, o que la defensa jugui qui jugui és un coladero. De fet, això els jugadors no saben, i llavors això es reflexa amb la manera d'enfocar el partit, de jugar i tal, i clar, fan 1-0 i tal, i en vez de dir anem a matxacar i tal, sí, però qui matxacarà? Qui ha que sàpigui fer un gol aquí?
Sí, sí. Poli, hola.
Buenas tardes a todos, ¿qué tal? ¿Cómo estamos?
Bien, hombre, aquí estamos.
Ya te oigo, ya te oigo.
Empreñada en catalán quiere decir cabreada, Poli. La gente está cabreada, enfadada.
Hombre, mira, a mí, ¿sabes lo que yo veo mucho? A lo mejor estoy equivocado, o lo veo, no sé, lo veo de la distancia, lo veo de otra manera, pero a mí me parece que el Barça es un equipo que no tiene un estilo, que no tiene un plan, que no tiene nada como equipo, y esto para mí, luego podemos entrar en otro debate, esto mucha culpa de cómo está el Barça la tiene el entrenador, que para eso está. No es un entrenador que haya cambiado absolutamente nada, no da con la tecla de nada, no ves un cambio radical nunca de las cosas que hace en nada, está pendiente siempre de los que faltan, llega Piqué y sigue estando igual, no cambia nada, luego Busquets, luego Trincao, luego no sé quién, luego no sé cuántos, y al final, ¿qué hace el entrenador o qué ha hecho el entrenador para cambiar esta dinámica? Yo lo he oído hablar y siempre tiene la culpa los jugadores. Pero los jugadores los pone él.
Pero entrenadores, Poli, ya han pasado unos cuantos últimamente y el problema siempre persiste, ¿eh? A lo Bien. Mejor no es tanto del entrenador como de la plantilla, de las carencias de la plantilla.
No. La pregunta es, Joan, lo acabas de clavar. Si ya tienen no sé cuántos entrenadores, si pasan no sé cuántos jugadores y sigue todo igual, ¿dónde está el mal? Arriba.
Aquí está el Manolo.
Dime, Minguella.
Digo, arriba, no, de la tribuna estás tú.
No, Manolo.
Ahora no hay nadie en el campo.
No eres responsable, no.
Arriba, Poli, no hay nadie, ¿eh?
No, claro, ahora mismo no hay nadie. Bartomeu, no hay nadie al volante.
Bartomeu y ya no... Pero Tusquets.
¿Os estáis imaginando lo que estáis diciendo? Un equipo, una entidad como el Barça, que esté como está y no haya nadie al mando de la nave.
Ahora, ahora, a partir del 7, a partir del 7 se arreglará todo.
Ahora tendrá uno que lo acabará de estropear.
No, no, pero fíjate, a partir del 7 lo que queráis. Pero te voy a decir una cosa, hasta el 7 por lo menos ha habido un entrenador. Supuestamente este entrenador era el elegido, el que iba a cambiar absolutamente todo. Y yo, desde fuera, no veo nada.
Hablando del 7 y que vendrá alguien para estropearlo, como dice Minguella, supongo que irónicamente.
No, a ver.
Minguella, ¿tú ves muchas virtudes en los candidatos o más defectos?
No es que no vea virtudes, es que, Manolo, yo estuve la semana pasada, como tú sabes, con dos de ellos, porque el otro no se presentó en la puerta, en el círculo ecuestre, la gente corbatada, allí si no llevas corbata no te dejan entrar, son muy afeitados, todo muy bien, muy amables.
Y círculo ecuestre y, del liceo y gente de esa.
Luego al liceo y todo esto. Y yo lo único que pregunté, es, escúcheme, no me expliquéis esto, qué haréis, que este, si cada uno con su eslogan, decirme el plan deportivo.
Ahí.
¿Cómo vais a hacer esto? ¿Quién va a ser el responsable? ¿Quién? Porque siempre las cosas tienen un responsable de una empresa, de una sociedad.
Sin ninguna duda.
De una radio, de una emisora. Entonces, ¿quién va a ser el responsable? Y claro, cuando me dicen el responsable, con todos los respetos a las personas, ¿sabes? Son gente que no han fichado a nadie en su vida. Y resulta que les tienes que dar el mando de un club, de una plantilla decadente, carísima, con jugadores que no tienen nivel para el Barça, a gente que no han fichado nadie, que empiezan en este trabajo, en esta situación. Es imposible, por eso digo que va a ser peor, porque a consecuencia que estamos ahora, aquí en esta misma emisora, la hemos cantado hace 4 años.
Sí, sí,
el Barça está camino del Milan.
La ha clavado Minguella, la ha clavado.
Ya está, y esto es así, entonces, esto es lo que está pasando, y entonces, ¿a quién vas a votar? Hoy me ha llamado mi sobrino. ¿Quién es? ¿A quién voto? Y le he dicho lo mismo, vota quien quiera. Yo creo que como Barcelona, aparte de tener muchas secciones, la más principal de que la gente se hace socio, históricamente, es por el fútbol, desde los años 30 o 40. Bueno, ¿quién va a llevar esta nave? ¿Quién va a ser? No, uno que es amigo mío, no, otro que no sé qué. Por favor, ¿tú sabes lo que es el mercado futbolístico actualmente con la pandemia, con todos los grandes clubes que tienen multimillonarios detrás, ingleses, árabes, rusos?
O sea, los nombres, porque Laporta no ha dado nombres de la Secretaría Técnica, pero los nombres que ha dado Víctor Font o Toni Freixa no te acaban de convencer.
No, es que no me acaban. Como amigos me voy a cenar con ellos, me lo paso en grande, son buenas
personas. No, en el mundo del fútbol.
No, currículum, Manolo, currículum. Soy el presidente de la Coca-Cola, me he quedado sin director de compras, currículum del que tiene que venir a sustituir a este sitio. Entonces, es un currículum, yo no tengo nada contra nadie. ¿Quién lleva la experiencia de haber hecho 40 fichajes de los cuales 30 han funcionado? Primero, claro, porque eso hay que recomponer el equipo, es decir, porque recomponiendo el equipo vas a recomponer la parte económica. Si el equipo va cayendo,
todo se cae.
Ahora vengo al programa del Pito Abril. La pregunta era si el Barcelona quedará entre los 4 primeros.
Sí, sí.
Yo
en el mes de septiembre está escrito en el Mundo Deportivo, objetivo, quedar entre los 4 primeros.
Es que si hoy gana el Sevilla, ya se pone cuarto el Barça.
Sí, se pone con 48 puntos, me parece que es, ¿no? 48 puntos puede ser.
Si gana, sí, el Sevilla 48 y el Barça 47.
Pero yo quiero resaltar una cosa que está diciendo José, y es que no, de verdad, José, a mí me da pena que no te hagan caso, tío, porque la voz de tu vida, que es lo que tú relatas muchas veces y lo que cuentas muchas veces, es que hoy en día les importa un pimiento morrón.
Nada, nada.
Un pimiento morrón. La historia...
Que voy contra el club para salvarse ellos dos, que este Miguel va contra el club. Voy contra el club si soy el socio 848 y viviré y moriré con el Barça. ¿Cómo voy a ir contra el club? Ahora, yo he vivido unas cosas, tengo una experiencia y las digo, y vosotros no tenéis ni idea. Y mira la plantilla que habéis dejado. Esto es la realidad.
Es lo que quería decir. Mira, solamente escuchándole entiendes muchas cosas. Solamente escuchándole comprendes muchas cosas de las que pasan. Y ya, con el tiempo que lleva diciéndolas, y que hasta ahora que yo conozca, se habrá equivocado, no me acuerdo, a lo mejor te has equivocado alguna vez en una, pero siempre que he hablado de las cosas que he hablado, para poder dirigir, para poder llevar, para poder organizar, para poder tener una idea, para poder tener todo lo que te está diciendo,
es el ABC del fútbol. Sí, es que claro, sin una idea y sin gente que entienda esa idea y que la comprenda y que sea capaz de plasmarla, es imposible que una nave como el Barça, como el Madrid, como esto, o como cualquier sitio, como cualquier familia. Te ha puesto el ejemplo de Coca-Cola. Es tal cual. Si tú me llevas a mí a poner la Coca-Cola en manos de la Coca-Cola, lo convierto, vete tú a saber en qué lo convierto. O me pones en la NASA, pues los juguetes irán para abajo. Claro, los juguetes irán para abajo. Pero no le escuchan. Es que la gente hoy en día, y lo digo con todo el cariño y el respeto del mundo, no quiere saber nada de la historia, no quiere saber nada de la experiencia, no quiere saber nada de la gente que no es porque haya estudiado más o menos, sino porque lo ha vivido. Y tú llevas ya muchos años en esto.
Poli, yo cuando pasó lo de Neymar, que había conmoción en el club, que se ha ido y tal, no sé qué, yo me reuní con Bartomeu. Tuve 2 horas en mi casa, cara a cara, desde aquí, cara a cara, y ya se hablaba de Coutinho y Dembélé. Le dije, mira, con estos dos ganaremos lo mismo que sin ellos.
Sí.
Mira lo que se ha ganado. Nada. Con estos dos ganaremos lo mismo que sin ellos. Y los 300 millones que cuestan, si tú fuese en tu empresa, ¿qué harías? ¿Los gastarías o los dejarías en el banco? Esto lo he dicho yo a Bartomeu cara a cara. ¿Qué pasó? Fichó a los dos. ¿Qué ha pasado? Que no se ha ganado nada.
Un desastre.
¿Qué vale? Nada. Son un desastre los dos. Y esta es la realidad. Bueno, pues oye, si el presidente del club les dice más cosas y hace caso a otros, bueno, yo ya no puedo hacer más.
El Superdan Minguella.
Está grabado en radio, en televisión. Eso. Lo dije públicamente. No se lo dije solo a Bartomeu. Bueno, yo no puedo hacer nada más. Hagan lo que quieran. Tú.
Nosaltres aquí sí que et fem cas, Esportscope, Minguella, i a la COPE.
Home,
lo intentamos. Por lo menos lo intentamos, ¿verdad, José? Lo intentamos.
Ahí lo dejamos de momento, amigo. Sol y Minguella, Poli, vale, gracias.
Un abrazo. Bueno,
un abrazo.
En dia de Champions, abans de l'Atalanta Madrid, el Barça ha de sumar 3 punts a la Lliga.
Soy Sergio Busquets, escucha los partidos de Barcelona en el tiempo de juego de Paco, Pepe y Manolo Lama.
Tiempo de juego amb Paco González, Manolo Lama i Pepe Domingo Castaño.
Aquest dimecres, Barça, Elche.
Manolo Oliveros, Elena Condi, Josep Maria Minguella.
Amb la col·laboració de Dani Sanabre.
Tiempo de juego.
COPE, estàs informat.
Ara parlem de l'Espanyol, a Esports Cope. Quique Iglesias, bona tarda.
Hola, Joan Ballori, bona tarda.
De la victòria 1-0 davant del Sabadell, partit discret, tirant a dolent, però 3 punts més a la butxaca.
Sí, noi, després d'un dia de festa, avui primer entreno de la setmana, demà festa una altra vegada per preparar el partit clau del cap de setmana al Molinón, Sporting Espanyol, un Sporting de David Gallego, que va com un avió cap a dalt, no ha perdut cap partit com a local al Molinón, és a dir, que és l'únic equip que no ha perdut a casa. A veure, el partit, Batllori, tu que el vas veure com jo.
Sí.
Gol 15 de RDT, quan el millor és RDT i el millor també és Diego López, vol dir que has fet una de bones i una de dolentes. Malament en Barba, però va fer la centrada del gol. L'Espanyol, que va fer l'1-0 i es va tancar a darrere perquè el Sabadell juga i molt bé això del futbol, i em fa l'efecte que, analitzat una mica el partit avui, em decanto perquè la ineficàcia ofensiva de l'Espanyol fa que al final acabi patint més del que cal. En fi, l'Espanyol és segon, 54 punts al Mallorca, 52 Espanyol, 49 Almeria i Leganés. Aquesta és la batalla a hores d'ara. Darder va marxar amb molèsties musculars, crec que sí que podrà arribar al cap de setmana, però fa uns dies et deia jo que estaria un mes de baixa Miguelón i una mica més i li fan una cesària. En fi, que veurem què passa.
Busquem la punta al director de Tiempo de Español, Javier de Aro. Hola, Javi, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Te estuve escuchando a ratos y contento no estabas, con el partido.
No. Pero bueno, si lo importante es ganar, pues ya está. Yo creo que no hay que darle más vueltas. Ahora
hay días que sí, ¿eh? Hay días que lo importante
para todos pero es ganar. Yo creo que luego no. Escuchas a Raúl de Tomás dando una explicación sobre que el Sabadell subía la línea, luego la bajaba, pero es el Español, es decir, que tú no puedes estar pendiente de lo que te haga el Sabadell y no contrarrestar lo que te está haciendo el equipo arrequinado. Por eso a mí esas excusas me parecen muy bien a nivel, digamos, demagógico, de decir que yo quiero que el equipo gane por encima de mis goles. Me alegro. Pero la explicación táctica me pareció a mí de un equipo un poco vulgar, ¿no?
A ver, yo creo, Javier, que se ha convertido en un equipo, a ver si estareu d'acord amb mi, més pragmàtic des de que el que li va passar contra el Rayo i contra el Girona, que va jugar molt bé, i molt bé, i tal qual, i perdre. Jo penso que Vicente Moreno ha dit, escolti, no podem tornar a perdre cap partit més. Empat a Lugo i dos victòries seguides amb lo justet.
Estoy de acuerdo, pero lo que no puede ser es que Diego López se convierta en uno de los mejores. Significa que tampoco estamos defendiendo bien.
Sí, claro. Cuando tú preguntas si quién es más determinante, si el delantero o el portero, es que te
claro,
han chutado mucho.
Yo entiendo, marcas el 1-0 y luego el Sabadell no te genera ninguna ocasión de gol ni te genera peligro y dices, vale, te lo compro el pragmatismo y menos juego bonito, etcétera, etcétera. Pero cuando Diego López te saca un par de balones, dices, uff, aquí está fallando algo. Y cuando en los últimos minutos vas apretado, ahí no me gusta toda esa lectura tan positiva que hacen muchos, que yo me alegro, pero porque estamos segundo, nadie lo va a dudar, y por cierto, el VAR en Mallorca está de vacaciones.
¿Por el penalti lo dices?
Sobre, a Ballín le hacen un penalti clarísimo y no se pita. A mí me parece increíble. Luego, yo el tema del penalti que pudo ser del chute de Puado al final de la primera parte, pues no lo sé. Según qué imagen pasa que la en el pie, otra en la mano. Pero lo de Mallorca es un escándalo. Es un auténtico escándalo lo que está pasando en Mallorca, sinceramente. Pero bueno, volviendo a lo nuestro, el partido del domingo es muy, muy importante. Y como decía aquí, que el Sporting es el único equipo que no ha perdido nunca, que esta temporada no ha perdido en casa. Yo no me conformo con el empate. Tienes que ganar. Tienes que ganar. Pues yo no. Yo creo que ese partido tienes que ir a ganarlo allí. Pero bueno, depende también de lo que haga luego el Mallorca, el Almería, el Leganés. Dirás, ostras, el empate te sirve. Y por cierto, castañazo del Rayo, ¿eh? Otra vez. Y parece que el Rayo solo nos ha ganado a nosotros. Es que
sí.
Después de ver el Rayo ayer, dije, ¿cómo es posible que el Rayo nos pudiera ganar en casa ganando nosotros en el descanso 2-0? No lo entiendo.
A ver qué pasa contra el Sporting. Javi, gracias.
Un abrazo.
Pregunten també com està el Sabadell després d'aquesta derrota contra l'Espanyol. Nazareno Grossi, buenas tardes.
Hola, Joan, buenas tardes. En Sabadell aseguran que tanto Juan Ibiza como Grego Sierra se encuentran bien físicamente y se descarta cualquier tipo de lesión, a pesar de que ambos jugadores acabaron el partido del sábado con molestias. Álvaro Vázquez, quien no estuvo entre los titulares por precaución, también se recupera con normalidad. Pese a la derrota en el derbi, el Sabadell continúa fuera de la zona del descenso. Tras la sesión de recuperación de ayer en el complejo deportivo de San Uleguer, el conjunto de Antonio Hidalgo hoy ha tenido descanso y retomará los entrenamientos mañana.
Gràcies, Naza. I al Girona, Albert Díaz, bona tarda.
Què tal, Batllori? Bona tarda. Bona tarda a tothom.
Patint, però victòria davant del Castelló, 2-1. Una miqueta més a prop de la zona de promoció i descens.
Sí, la veritat és que la jornada ha estat rodona pel Girona de Francisco, 2-0. Es va situar 2-0 amb gols de Bernardo i de Bárcenas, i és cert que les acaballes va reduir distàncies al conjunt de Castelló i va haver d'apretar el Girona, sobretot fent-se forta en defensa. Dic jornada rodona perquè suma 3 punts, es fa forta a casa i, a més, treu profit de l'ensopegada del Rayo Vallecano, que és l'equip que continua marcant el tall de la promoció per pujar. 37 punts té el Girona, se situa 8è, 41 té el Rayo Vallecano, és a dir, a 4 de la promoció, continua estant a prop al Girona, molt lluny queda l'ascens directe, i sobretot aquesta victòria important també perquè trenca una ratxa de 4 partits entre totes les competicions sense conèixer la victòria del conjunt gironí.
Ni et moguis, parlem de seguida de Pau Gasol.
Les quiero anunciar que me presentaré a la investidura presidente de la Generalitat.
Elecciones en Cataluña. ¿Usted qué titular le pondría a todo esto? Ruina procesista, trauma pandémico, recuperación del voto del Partido Socialista. Mire, Cataluña sigue en el mismo bucle y puede que un poquito peor.
En COPE, Carlos Herrera es la voz que mejor analiza lo que te rodea.
Comparto con muchos catalanes constitucionalistas la sensación de tristeza.
Es decir, ha ganado Salvador Illa, sí, pero no ha derrotado el independentismo.
Y te cuenta todo lo que necesitas saber de lunes a viernes de 6 a 1 del mediodía en Herrera en COPE.
Pues el coche ahí muerto de risa en el garaje y yo pagando el seguro como si lo cogiera todos los días.
Ya, veo que todavía no te has cambiado a Línea Directa.
Tranquilo, llegan las mayores ayudas de Línea Directa. Si haces menos kilómetros de lo que pensabas, te devolveremos el importe correspondiente. Y siempre con la garantía real de que pagarás menos por tus seguros. Es el momento de cambiarte. Línea Directa te ayuda. 917-700-700. 917-700-700. Consulta condiciones en lineadirecta.com.
Con Securitas Direct estarás protegido también cuando estás dentro de casa. Conecta tu alarma en modo noche y activa los sensores de puertas y ventanas. Estarás protegido si alguien intenta entrar mientras puedes moverte libremente por el interior de tu casa. Porque cuando confías en Securitas Direct, cuentas con protección total dentro y fuera de casa.
Llámanos al 900-666-777 o calcula online en securitasdirect.es. Securitas Direct, expertos en seguridad.
¿Piensas que tienes que pagar más por tu seguro de moto? Un mutuero siempre paga menos. Métetelo en la cabeza. Vente a la Mutua con tu seguro de moto y te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 900-555-555. 900-555-555. Mutueros, bienvenidos. Condiciones en Mutua.es.
Solo los más rápidos podrán conseguir ofertas increíbles por un tiempo limitado, como un 15% de descuento adicional en una gran selección de artículos de hogar y bricol. Así son las ofertas límite, solo del 18 al 24 de febrero. En El Corte Inglés, tus compras en tienda, web y app.
Albert, actualitzem les informacions sobre la gran notícia que vas avançar dissabte, el retorn de Pau Gasol al Barça.
Hem de dir que el fitxatge continua el seu rumb, tot i aquest malestar que ja va generar dissabte la filtració d'aquest acord. Vaja, és un malestar que, a més, va provocar, malestar dic en Pau Gasol i el seu entorn, que la plantilla de l'equip de bàsquet se n'assabentés pels mitjans de comunicació. No així el tècnic, Sanuna Jessica Vicius, que va mantenir una videoconferència el divendres amb Pau Gasol. Hem de dir que és en Pau, qui a finals de setmana truca al Barça oferint-se i deixant clar que no vol, en aquest acord, en aquesta operació, sentir parlar de calés. Hem de dir que Pau ja té el contracte, a les últimes hores ha rebut el contracte que l'ha de vincular al Barça fins a final de temporada i que el full de ruta ara mateix és anunciar com a molt tard el fitxatge el dimecres i això sí, l'arribada del Pau no serà aquesta setmana. S'ha d'anar amb calma, veurem si en tot cas és la setmana vinent.
Ho analitzem amb Miguel Ángel Paniagua. Profe, hola, bona tarda.
Bona tarda, Joan.
Bona tarda. Bé, és evident que el retorn de Pau Gasol al Barça és una notícia d'impacte brutal a nivell mediàtic. Et pregunto directament quina pot ser a mig termini, a llarg termini, la seva aportació a nivell esportiu, perquè entrarà a formar part d'un equip que ara mateix funciona molt bé.
Sí, és evident que està funcionant molt bé. El que passa és que el Pau Gasol, bueno, primer de tot hem de posar en perspectiva que porta 28 mesos sense jugar a nivell d'èlit, no? I això es notarà. Però allà, la qualitat del Pau és indiscutible i podrà, penso jo, si està mínimament bé des del punt de vista físic, que hem d'assumir que ho és, serà important en el sentit de que, bueno, no esperem que, o jo no espero que jugui molts minuts, però sí que jugui minuts d'autèntica qualitat i que pugui aportar a l'equip, a un equip que, com tu ben dius, està ja funcionant molt bé.
Clar. Ara la gent, si fa una anàlisi superficial, o no tan superficial, no ho sé, tu diràs, l'equació que farà serà el Barça, que era fins ara un equip que ja aspirava a guanyar tot aquesta temporada, li sumes una superestrella de nivell mundial com Pau Gasol, la gent li demanarà tot al Barça.
Bueno, no necessàriament, no. Primer de tot perquè jo suposo que aquesta estrella mundial, que ho és, serà un jugador que més aviat o més tard arribarà al Hall of Fame, no? Allà als Estats Units, perquè és un jugador indiscutiblement figura dintre del panorama de la NBA. Però vaja, estem parlant d'un Pau Gasol amb molta qualitat, però crepuscular, no? Vull dir, no és el mateix Pau Gasol, que, ni molt menys, del jove que va sortir del Barça fa 20 anys, ni tampoc el gran jugador que durant tants anys ha il·luminat la NBA, no? I ha ajudat a guanyar títols amb els Lakers, i ha estat All-Star, en fi. Ja estem, assistirem a un espectacle on el jugador Pau Gasol és un jugador crepuscular, però amb molta qualitat, i aquesta qualitat la podrà portar per uns quants minuts, però no esperem una performance de superestrella, no? Ni molt menys.
Profe, jo et volia preguntar, en relació amb la primera qüestió que t'ha fet el Joan, sobre el que tu preveus aquest Pau Gasol, que com comentes fa 2 anys, que no juga, que té 40 anys, que torna al bàsquet europeu, que hi ha una diferència també molt important, què pot aportar tant en una pista de bàsquet i amb aquest Barça i a nivell de vestidor?
Bueno, a nivell de vestidor, començant pel final, no? A nivell de vestidor, moltíssimes coses, perquè és un jugador amb un carisma indiscutible, no? Això és molt important. Dintre d'un vestidor que té molts bons jugadors, però ningú, ni molt menys, ha guanyat les coses que ha guanyat el Pau, no? I ni té la magnitud, quasi bé, diria, d'un... icònica, no?, d'un jugador tan extraordinari com ell. Per tant, des del punt de vista de vestidor, pot aportar moltíssim. Carisma i experiència, i bueno, això sempre és benvingut per molt bé que estigui un equip, no? I després, a lo que és el camp, bueno, jo espero minuts de qualitat. Jugarà possiblement més fora de la zona del que és habitual o del que ens tenia habituats. Molt intel·ligent jugant, com sempre, amb una visió de joc extraordinària. I sempre que el Barça no tingui la possibilitat de córrer moltíssim, que no és tampoc l'estil de Saras, no? Podrà portar més en el joc a mitja pista, no? Però jo crec que podria i podrà aportar coses molt, molt bones i molt interessants. Amb una gestió de minuts que estic segur que el Sara sabrà fer, molt concreta i molt determinada, i amb aquesta gestió podrem disfrutar de minuts de moltíssima qualitat del Pau Gasol. Això és el que espero.
Molt bé. És una gran notícia i l'esperem ja amb els braços oberts. Miguel Ángel Paniagua, profe, moltes gràcies, eh?
Sempre encantat. Una abraçada.
Albert, gràcies. I estem pendents de qualsevol novetat al voltant del tema.
Serà així. Gràcies, Joan. Que vagi molt bé.
Més coses. José Luis Gil, bona tarda.
Què hi ha, Batllori? Bona tarda.
Surrealista el que li va passar a l'atleta catalana Maria Vicente als campionats d'Espanya d'atletisme.
Molt difícil d'explicar en alta competició. Salt de llargada, final, salta Maria, primer intent. El salt és boníssim, es col·locava al capdavant de la prova i amb moltes possibilitats de medalla d'or, però... la jutge de batuda baixa ràpidament la bandera blanca, l'altre jutge no la veu, els voluntaris passen, tornen a posar plana la sorra del fossar, i quan Maria Vicente es vol adonar i vol reclamar, ja el salt se n'ha anat absolutament al limbo. Repetició, però ja evidentment Maria va quedar molt tocada psicològicament i amb tot va acabar tercera aquesta prova de salt de llargada que li fa acabar aquests campionats indoor amb 2 medalles.
La jueza que estaba en la tabla de batida me ha dicho que ya lo ha visto válido, que ha levantado la bandera blanca, pero sin embargo en el foso no entiendo ni cómo, ni cuándo, ni por qué han entendido que era nulo. Lo han borrado y a la que he ido a mirar ya no había nada que hacer.
Ha parlat Marc Márquez. ¿Cómo está, Juan Arias? Buena tarde.
¿Qué tal, Bayori? Buena tarde. Alde Cervera dice que el hueso del brazo derecho, que se ha operado 3 veces, está bien, pero descarta presentarse a los test del día 10 al 12 de marzo en Qatar. A mitad de marzo pasará una revisión para comprobar si está en condiciones de empezar el campeonato el día 28 en el circuito de Los Ail. No se pone plazos, así que lo más probable es que no llegue al 100% a la primera carrera. Incluso puede que descarte su participación si el nivel físico no le permite correr un gran premio de MotoGP.
No vas a llegar y coger la moto y al cabo de 7, 8, 9 meses ir ya rápido desde la primera vuelta. Empezaré, mi primer objetivo es volver a divertirme encima de la moto. Cuando te diviertas empezarás a ir rápido, tendrás la primera caída y a partir de allí pues el proceso ese para volver a ser el mar de antes. Si no, no tiene sentido todo este trabajo.
I ciclisme aquí, que Movistar confirma cartell de luxe per la Volta.
Serà el 22 de març, a l'edició 100 de la Volta, falta un mes i Movistar confirma. Alejandro Valverde, Enric Mas i el nostre Marc Soler seran els 3 caps de files d'un superequip.
Gràcies, Quique. Adéu. Que vagi bé. Marxem actualitzant les enquestes en clau Barça. Us preguntem què us cabreja més. La derrota amb el PSG, 30%. L'empat amb el Cádiz, 70%. En clau espanyol, Qui va ser més determinant dissabte? Aposteu per Raúl de Tomàs al 68%, per Diego López al 32%. Arribem a les 4 de la tarda, més esports a la COPE, a les 7 i 10, a la Linterna Catalunya. Seguiu a la COPE, Esports COPE, estem pendents de tot. Cuideu-vos moltíssim, que vagi bé. We'll be right back.